Doncs ara sí, ja ho tenim clar, que passarem a fase 2 a la regió sanitària de la Plana de Lleida a partir del dilluns i a fase 3 a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran. Això és el que ha recomanat Salut a Sanitat i tot sembla indicar que així serà. Soc el Riquet Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Divendres, portes del primer cap de setmana del mes de juny, 5 de juny avui, del 2020, són les 12:20, i hores d'ara a la ciutat de Lleida estem arribant als 22 graus. Mira, tenim quasi bé 4 graus més que ahir amb aquesta mateixa hora. Ahir va fer fresca, les coses com siguin. Ahir va haver una davallada important de les temperatures, a la tarda vent, avui encara fa vent, d'aquí uns segons estarà amb nosaltres el meteoròleg Armando Álvarez per parlar-nos d'aquesta previsió meteorològica de cara al cap de setmana i fer 4 cèntims de la setmana vinent. També buscarem la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE. Avui és el primer divendres de mes i estarà amb nosaltres el Ramon Drudis, per parlar d'astronomia. Ja saps que és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica. A partir de la una, parlem de cinema. Divendres de cine. Cada cop està més a prop l'obertura dels cinemes, com els coneixem, però ja saps que tens en marxa, per exemple, els autocines i a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, doncs a partir de dilluns vinent els cinemes ja podran tornar-se a obrir amb les restriccions i tot plegat. Per tant, divendres de cine amb la Laura González. I a partir de 2:15, l'Espai Groc. A l'Espai Groc avui parlarem de l'obertura del CaixaForum i ho farem amb el seu comissari, amb el comissari que ha estat al darrere de la nova exposició que presenta el CaixaForum. També tindrem notícies de la biblioteca i de l'Auditori Municipal Enric Granados. Així que aquest és el menú que t'hem preparat per avui, des d'ara mateix i fins a arribar a les dues. Ja saps que ens escoltes a través de la Seu d'Urgell, de Balaguer, de Lleida, d'internet, des de tot el món, a cope.es, emissió en directe, tria l'emissora de Lleida. O si et descarregues l'aplicació, que és gratuïta al teu mòbil, emissió en directe i tries l'emissora de Lleida. Mira si és fàcil escoltar-nos. En fi, quasi bé 22 graus, crec. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Ja hem arribat als 22 quasi bé, eh?
I encara no. Va lento, 21,7, bueno, poc a poc anar fent.
És el vent, el problema. La sensació tèrmica que tenim més baixa és el vent.
Sí, claro. Tot i que encara bufarà i afluixarà al final de la tarda. Al final de la tarda ja afluixa el vent. Avui tenim un dia tranquil, molt assolellat, 4 núvols al Pirineu durant la tarda, no s'esperen gaires precipitacions, i de cara al cap de setmana, pues n'hi haurà de tot, eh? Perquè n'hi ha una cosa que està molt clara, i ara m'avançaré molts dies, no arriba l'estiu dels 30 graus en amunt, no, els 34 graus que van arribar el 22 de maig, trigaren dies, setmanes, a arribar aquests 34 graus. De moment s'espera un dissabte, ara un matí assolellat i tranquil, sense vent, molt aprofitable, migdia també. A la tarda començaran a augmentar i a créixer les nuvolades, principalment al Pirineu, per Pirineu, que podien arribar darrera hora, molt darrera hora, gairebé ja a la nit, a la Plana de Lleida, en forma de xàfecs i tempestes. És a dir, demà a la tarda, segona meitat de la tarda, sí que n'hi haurà risc de xàfecs i tempestes irregularment repartits, no de bon tros com les tremendes del dimecres passat, sí, que encara cuellen, no? I el de cara al diumenge, bueno, el dissabte pujarien força les temperatures, i força vol dir 29, 28-29, mentre que en el Pirineu quedaran una mica més curtes.
Escolta, per mi és molt bona temperatura, 28-29.
Sí, claro, 25 és una temperatura ideal, sense vent és fantàstica, sí, sí. Pots anar de manera curta perfectament. 25, 26 és el que arribaria avui a la tarda, que dependrà que el vent afluixi més o menys. Però demà també tindria un dia assolellat, amb xafes i tempestes a la tarda, sobretot al Pirineu i per Pirineu, tampoc no molta cosa, i diumenge empitjora més. Entenem per empitjorar que n'hi haurà més núvols a tot arreu, a totes les comarques, i més possibilitats de xafes i tempestes a totes les comarques, incloses també la de la Plana. No sé fins a quin punt arribaran la seva magnitud i intensitat, però sembla que hem encetat una tongada impressionant. Bueno. Ja portem 313 litres el que portem d'any fins al dia 5, i he mirat l'any següent, l'any que més va ploure, és l'any 77, i fins al 5 de juny portaven 315.
O sigui, que bàsicament...
Que al pas que anem, les pluies que cauran potser diumenge i dilluns, pues encara sumaren litres. Los pantans estan a rebosar.
Sí, sí, sí.
He revisat tots i estan entre el 82-85, el que menys, i la majoria estan per sobre del 90%, fins al 99% que està Rial, el 92% que és Canelles, que entre Rial i Canelles ho són tot, perquè tenen un volum enorme.
Sí, sí, sí.
I de cara a les previsions de la setmana...
A veure, a grans trets, la setmana vinent.
I l'altra, n'hi ha una petita sorpresa.
A veure.
No farà calor. Calor de 30 graus.
Vale.
Al juny la radiació solar és intensíssima. Si surt el sol, picarà. La radiació ultraviolada pujarà a 9, 10 sobre 11. Serà altíssima. Però les temperatures estaran frenades. Frenades amb dies en què plourà en forma de xafes i tempestes. No seran pluies tot el dia plovent, almenys que jo, però estan frenades per a tota la península ibèrica. Mm-hmm. I això s'estendria fins al cap de setmana del 19-21. Sembla que el temps també vols a col·laborar a que no n'hi hagi massa turisme encara.
Bueno, són les primeres setmanes de juny i jo crec que això encara bueno, ho aguantarem bé.
Vull fer un apunt històric que és del juny de l'any passat, que és brutal i no ens van adonar. El dia 12 de juny baixaven a 7 graus a Lleida, que és la segona temperatura més baixa en un mes de juny dels darrers 80 anys. El
7
12
graus?
De juny de l'any passat van arribar a 7 graus.
Caram.
I els 4 darrers dies de juny a més de 40, fins a 43.
Som terra de contrastos, Armando.
Extraordinari aquesta oscil·lació tèrmica tan bestial de juny de l'any passat. Així que enguany no s'ha d'estranyar,
bueno,
que encara no arribi la calor forta, que no superem els 34 graus del 22 de maig fins molt finals de juny.
Doncs apa, la setmana vinent serà divertida també en quant a
pues sí.
Previsió. Armando Álvarez, com sempre, un plaer, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana i molta salut per tothom.
I nosaltres anem directes cap a buscar la darrera hora informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
I hem de començar parlant de successos. Detingut a Lleida per distreure una dona amb el mètode punxarrodes mentre un altre li robava el mòbil. L'home de 38 anys té antecedents i els Mossos busquen l'altre home que va fugir en veure els agents. El jutge també prohibeix un noi de les Borges Blanques acostar-se a quatre amigues que l'han denunciat per abusos. Els Mossos van detenir el jove dimecres i va quedar en llibertat amb càrrecs després de declarar al jutjat ahir mateix dijous. Es tracta d'un veí de les Borges Blanques de 19 anys. I condemnen a 6 mesos de presó Hassel per agredir i insultar un periodista en una tancada a la Universitat de Lleida. El raper lleidatà haurà d'indemnitzar el professional de TV3 i el jutge descarta imposar-li una ordre d'allunyament. La pedregada d'aquest dimecres, que en parlàvem ara amb l'Armando Álvarez, a Lleida ha afectat més de 13.000 hectàrees de conreu. Segons Agricultura, el cultiu més perjudicat ha estat la fruita dolça i el cereal, i Tàrrega ha estat el municipi més mal parat. Ja veiem imatges que ens arribaven durant... Bueno, durant... Perquè, clar, avui en dia amb les xarxes socials i els mòbils, escolta, teníem imatges al moment i vídeos de tot el que estava passant a pràcticament a tot el territori. La veritat és que la valoració econòmica de les pèrdues no tindrà lloc fins la setmana vinent o l'altra, però ja ens va avançar Pere Roquer, president d'Assaja, que en algun lloc va haver finques on l'afectació es podia fregar el 100%, el 100% de la fruita actual, però fins i tot ferides o els arbres van quedar malmesos per la temporada vinent. Parlem del coronavirus. Escolta, que entrem a Salut ja ha recomanat a Sanitat que Lleida pugui entrar a fase 2. Quan dic Lleida vull dir la regió sanitària de la plana de Lleida. Ja sabeu que a tot el país funciona per províncies, a Catalunya ho vam fer per regions sanitàries. Doncs tot sembla indicar que dilluns entrarem en fase 2 a la regió sanitària de la plana de Lleida i a fase 3 a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran. En parlarem del que això suposa, llavors, i ja sabeu que per tornar a canviar de fase s'ha d'esperar 2 setmanes més. Per tant, si tot anés bé, si tot anés bé, toquem fusta, el 22 de juny podríem estar parlant, tampoc em vull avançar ara, però si tot anés bé, el 22 de juny, en final ja de l'estat d'alarma, podríem estar parlant de la fase 3 a la regió sanitària de la Plana de Lleida. Falta molt temps, eh? En 2 setmanes poden passar moltes coses, bones o no bones, però moltes coses. Hores d'ara, les xifres. A Lleida parlem de 3.004 casos positius, 1.194 donats d'alta i 236 persones que han perdut la vida, on per segon dia consecutiu no s'ha reportat cap mort per la Covid-19 a la demarcació de Lleida. És una bona notícia, evidentment, però no s'ha de baixar la guàrdia. Avui m'enviaven l'enllaç d'una notícia a l'Hospital Gregorio Marañón, en un hospital, que és que de vegades ens pensem que ja està això. I jo sempre dic el mateix, a pur de fer-me pesat, eh? Teniu un número de WhatsApp per enviar-me un missatge i dir-me, Ricard, et fas pesat, però jo em seguiré fent pesat amb això. La distància sanitària, la OMS ha dit que si és de 3 metres, millor que de 2. És a dir, que és importantíssima la distància social o sanitària, digue-li com vulguis, aquests 2 metres, és importantíssima. Importantíssima. Portar mascareta també, però la distància ho és molt. I, evidentment, una bona higiene de mans i no tocar-se la cara. Amb aquestes 3 normes tenim mitja feina feta, més de mitja feina feta. Doncs ara m'enviaven una notícia que l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid, bueno, pues no sé per què, però jo què sé, per celebrar, i qui s'ha de celebrar, que les coses van millor, van fer un picoteo. No? Ja sabeu el que és això, no? Com un esmorzar, no res, un picoteo. I tot i que portaven mascaretes, clar, per menjar te les de treure, pues s'han infectat. S'han infectat en un hospital. Hi ha 2 pneumòlegs i altre personal sanitari. S'han infectat. Ho dic això no perquè ara ens alarmem, però sí perquè seguim prenent consciència que la transmissió del virus, d'aquest virus concret, és molt fàcil i ràpida. Molt fàcil i ràpida. Independentment de la radiació solar i que ens diguin que ara amb la calor, escolta, això ja està. Que no. Que jo el que veig per Lleida, hi ha gent que ho fa molt bé, però veig molts grups d'adolescents, de jovent, de gent gran, sense mascareta, que van en grup. Aquella gent no es contagia perquè és que allí no hi ha ningú contagiat. Perquè només que hi hagués una persona contagiada, es contagien tots. Exemple, el famós i dichós aniversari, aquest de les 20 persones, en les que 4 estaven contagiats i els van contagiar tots. És molt fàcil, ens ho han dit, ens ho han repetit. Tenim constància científica de la facilitat amb la que aquest virus es contagia. Per tant, per això cobra especial importància la distància sanitària o la distància social. La OMS ens diu que, escolta, si pot ser de 3, millor que de 2 metres. Evidentment, que sempre que es pugui. I mascareta. I rentar-nos les mans. I no tocar-nos la cara. Ull, a la Gregorio Marañón de Madrid, a l'hospital. Gent que sap de què va la cosa, eh? 2 pneumòlegs, suposo. Bueno, i en un hospital, gent que sap de què va la cosa. Tranquil, és un moment. Que segur que no ho van fer amb mala idea. Seguríssim, seguríssim que no ho van fer amb mala idea. Però s'han contagiat. I això vol dir que de les 16 o 20 persones que allí havia fent el picoteo aquest, 1 o 2 devien ser... estaven contagiats ja. De moment ja n'han sortit 4. Els altres estan en observació. 16 en observació. 2 més amb símptomes. Encara no se'ls ha fet les proves. És molt fàcil, de veritat que és molt fàcil. Arrel de tot això, podem dir, amb la segona onada de l'estudi de seroprevalència, que el 6,1% dels catalans ha generat anticossos de la Covid-19. Concretament, a Barcelona són el 7,4, a Tarragona l'1,6, que és un lloc on l'afectació és molt baixa. A Lleida el 3,3 i a Girona el 3,1. Respecte a la primera onada, ha pujat lleugerament, perquè llavors parlàvem d'un 5%. Per tant, de moment encara no hi ha massa prevalència de tot plegat. En fi, arrel de tot això ja sabeu que entrarem en fase 2 dilluns i que les escoles de la regió sanitària del Pla de Lleida obriran les portes. Doncs el sindicat Usted Que Estés ha presentat un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el qual impugna les instruccions de l'obertura de centres educatius en fase 2. En aquest demana mesures cautelars i cautelaríssimes perquè puguin tancar els centres que ja han obert en el termini més breu possible. Tot això a 2 setmanes d'acabar el curs. A 2 setmanes... El curs acaba el 19 de juny. El dia 8 quedaran 2 setmanes. Si hem d'esperar que el jutge contesti i que ho faci i que ho... A veure, però molt ràpid que ho faci, ho farà en 10 dies. O sigui, demanarà que tanquin el dia 17 i tanquin el 19. Que no haguessin hagut d'obrir és un debat que està obert i que ara ja ha passat i que les han fet obrir a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran. Les han fet obrir perquè van entrar en fase 2... amb un aforament limitat i amb una afluència d'alumnes baixa, baixíssima. A la Plana de Lleida obriran aquest dilluns, veurem les afluències d'alumnes com van. Molts pares ja han dit que ni parlar-ne, que s'ho manegaran com sigui, però per 2 setmanes no porten els seus fills a l'escola. I personalment ho entenc. Educació ha fixat el 15 de juliol com a data límit per saber el nombre de professors i disponibilitat d'espais per al curs vinent. Bargalló preveu que algunes escoles hauran d'ampliar les hores d'entrada i fer torns al menjador. No, això ja t'ho dic jo ara. Si s'ha acabat allò de les massificacions dels menjadors plens... No, s'ha acabat. S'haurà d'espaiar més. Ara bé, 15 de juliol, data límit. Recordem que el president Torra va fer un càlcul així, no sé si es va il·luminar, no sé com el va fer, però va dir, home, si en el pitjor moment de la fase crítica vam triplicar el nombre de llits que necessitàvem a les UCIs, triplicarem el nombre de professors. Escolta, fer el càlcul així és un descans, eh? Triple de professors. Però clar, Educació ha dit, el 15 de juliol necessitem saber-ho, perquè és que s'ha de gestionar tot, que el curs ha de començar al mes de setembre, 14 de setembre de començar el curs. Si s'han de dividir les classes en 2 o en 3 com volen i triplicar el nombre de mestres, s'ha de fer tot i s'ha de fer ja, i està tot per fer, tot. En fi, 12:37 minuts, cap a on anem? Doncs amb els Stones i amb el I Can't Get No Satisfaction ja saps que marxem cap a la redacció del diari La Mañana, on ens espera el seu redactor en cap, Andrés Rodríguez. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Oye, ¿qué te parece eso de hacer cálculos así? Mira, resulta que como se tuvieron que triplicar las camas de la UCI, pues ahora yo como iluminado, vamos a triplicar el número de maestros. Es que mira, sin estudios políticos... y sin nada, venga.
De los políticos no quiero saber absolutamente nada, porque me ponen enfermo. Cuando tengan el gesto de rebajarse los sueldos por el bien de la comunidad, entonces hablamos. Sí. Hablamos. Mientras tanto, no quiero saber nada de ellos.
Es que
pues son todos unos mamones.
Como más hablando, sabes, peor, ¿eh?
Hablando claro y pronto.
Sí, sí, sí. Bueno. En fin, bueno, nosotros vamos a las páginas de espectáculos.
Vamos a la farándula y dejemos a los políticos que lo único que saben es enfrentarse entre ellos, pero ellos bien que ponen el cazo a final de mes.
Sí. Bueno, todo parece indicar que nos vamos a fase 2 a partir del lunes y en la región sanitaria del Alt Pirineu y Aran en fase 3. Esto supongo que va a espolear que alguna iniciativa ya se empiece a ver de manera presencial, espero.
Bueno, ya ves tú, mientras no se puedan hacer conciertos en directo, a mí las fases estas me interesan bien poco.
Ya.
Y la fase 5, ¿qué es? Que los políticos devuelvan todo robado. Y la fase 6, que se reduzca el número de políticos, ¿no?
Sí, sí, hombre, ya podría ser. Pero eso lo pondría en fase 0 yo, ¿eh? Ya fase 0 y fase 1, lo primero, para sacárnoslo de encima.
Esto es un desfase.
En fin, bueno, ¿qué me explicas? Va, explícame cosas bonitas.
Cosas bonitas, como te voy a explicar cosas bonitas, el mes de mayo ya se esfumó y en esta triste ciudad no se organizó ni un mínimo detalle festivo por parte del nuevo gobierno municipal.
Ah, bueno, y es verdad.
Y eso que había los rumores aquellos de que apuntaban a que la paería se había guardado para el último fin de semana un cartucho para sorprender a la ciudadanía. a la ciudadanía, pero ni por esas.
No, no, y yo he oído otro rumor que habla ahora del fin de semana que viene, del 13-14 de junio, pero bueno...
¿Y qué sentido tiene esto?
No tiene ninguno, pero es que estamos a día 5 y no se ha anunciado nada. Ese es el problema.
Por amor de Dios.
Ya nos entendemos, bueno, va.
Exacto.
Bueno, oye, la semana que viene voy a hablar con Juan Solo, con Javier Solo.
Ah, muy bien, oye, sí, que sí, ha sacado del libro disco este, muy interesante.
Sí, sí.
La creatividad ante todo siempre.
Sí, sí, sí. Venga, explícame.
Bueno, porque eso, que la 17 edición del Pepe Marín Rock ha abierto el nuevo plazo de presentación de los grupos.
Ah, ¿hasta cuándo?
Pues hasta el 15 de septiembre, fíjate si tienen tiempo.
Bueno, pues venga.
Teníamos la fecha cerrada para el día 12 de este mes, pero obviamente no se puede hacer. Y entonces confiamos en que se pueda conseguir alguna fecha en el último trimestre del año para hacer la final.
Uh-huh.
Esperemos. Claro, todo está a expensas de cómo evoluciona la cosa.
Sí, a ver.
Pero para que no nos pille así a dos velas, pues bueno, pues se abre la convocatoria y hasta el día 15 de septiembre tienen tiempo para presentar las maquetas.
Te iba a decir, cuidado de no coincidir con cosas, pero como muchas cosas se han aplazado para el otoño,
sí.
yo creo que si todo sigue igual y se pueden hacer todas, habrá unos fines de semana súper poblados de actividades, ¿eh? Si es
sí,
que
bueno,
se puede hacer.
Ya he mirado de que sea después de lo de la Plec del Carabol y que sea antes de, claro, esté por ahí. O sea, si luego, si se abre la veda, entonces es cuestión de ajustar una fecha en Aboite y allí hacemos.
Muy bien. ¿Qué más?
Mira, tenemos a Círculo de Borneo, que evoluciona y madura con su segundo álbum, que se titula Hombre Madre, que con 10 canciones de sonoridad más dinámica y producción de Antoni Tolmos. Tenemos también lo de que una discográfica turca ha fichado a The Fox System, aparte de haber participado en un recopilatorio. La banda de Rosselló también unirá en un álbum la primera maqueta y el EP en un álbum unificado.
Uh-huh.
Esta banda fue finalista del último Pepe Marín.
Uh-huh.
Tenemos un colectivo de músicos que yo cuando vi CDR me asusté, pero digo, no, hostia, muy bien. Comité por la Defensa del Rock.
¿Cómo
tiene que ser?
Mira.
Esto sí que es un comité como Dios manda, Comité por la Defensa del Rock.
CDR, bueno, ya...
CDR.
Sí, es que el tema de los acrónimos y de las siglas ya da mala espina, pero bueno. Comité de la Defensa del Rock, muy bien.
Es una banda de versiones que toma relevo a Made in China y se centra en canciones de los 70.
Uh-huh.
Tenemos también a Lopao de Pons, que presenta el tema Del Poble a la Capital, que por fin ha hecho algo propio, porque siempre hacía versiones desenfadadas y divertidas.
Uh-huh.
Y bueno, podríamos poner como pincelada de que el Petit de Caleril, que ofreció un concierto en su Guisona natal, así como poca gente y tal. Y bueno, y una triste noticia que me he enterado ahora, hace unos minutos, que el bajista de los Sweet, una banda que suena mucho en Rock FM, el Barroom Breeze,
sí.
Y se escuchaba mucho en nuestra época en el bus, el Steve Priest, pues ha muerto.
Vaya.
O sea, uno menos. Otro que se ha ido al Gran Hotel a esperarnos.
Sí,
ahí, a hacer la gran cuerda.
Sí, señor. Bueno, pues nada, vamos con el Melo Malo. Ya sabéis que lo podéis leer en las páginas del periódico La Mañana, en la web www.lamañana.cat, se escribe con NY, lamañana.cat. Y los viernes, pues oye, tenemos este lujo aquí a su autor, de viva voz. Así que, Andrés, vamos con el Melo Malo de esta semana.
Fíjate, en mayo salieron 26 melomalos, ¿eh?
Ojo, ¿eh?
Artículo de opinión de 31 días, 26, artículo de opinión, ojo, ¿eh?
Ojo, ¿eh? Eso... Estabas inspirado, ¿eh? Había
sí,
cosas que decir, ¿eh?
Siempre hay cosas sí, que sí. decir, siempre.
A
no
ver.
Hay que seguir ahí el dictado de lo que te van enviando.
Venga, dime.
Vamos allá. Esperar que la vida te trate bien porque eres buena persona es como esperar que un toro no te ataque porque eres vegetariano. Esta reflexión la he rescatado porque muchos me comentan que cuando pase esta crisis sanitaria, si realmente alguna vez la superamos, recordarán este año como el peor de su vida. Incluso los más benjamines dicen que explicarán a sus nietos este mal pandémico que ha atacado vilmente a la humanidad, presumiblemente a causa de la propia mano humana. Tengo que aceptar que me cuesta mucho aceptar lo que siento, ya que a veces el problema es que tu corazón no quiere admitir lo que tu mente ya sabe. En este trance de nuestra existencia, por más que uno intente ser optimista, la sombra del pesimismo planea como buitres en torno a la carroña. Solo hace falta asomarse a las noticias diarias y ver a esos políticos que solo se preocupan de su propio egoísmo y en lugar de buscar soluciones conjuntas, lo único que hacen es enfrentarse y dividir cada vez más a una sociedad que mejor le iría si todos sus inquilinos miraran hacia el mismo horizonte. Pero no, ellos a lo suyo, con descalificaciones e insultos, pero ninguno con el gesto de reducir sus sueldos en bien de la comunidad. Dicen que no hay nada imposible, porque los sueños de ayer son las esperanzas de hoy, que pueden convertirse en realidad mañana. En mi caso, preferiría bajarme de este mundo de hipócritas, apartarme de esta sucia sociedad borreguil y que me dejen vivir en paz con la gente de buena fe. Qué bonita fue aquella ideología hippie que se desvaneció en cuanto dejaron de pasarles el talón con sustanciosas cifras de dinero los progenitores a aquellos melenudos que predicaban paz y amor. Con el tiempo ya se vio que muchos de aquellos farsantes ahora ostentan grandes cargos y están podridos de riqueza a costa de los demás. Vivimos en una mentira y el tiempo no es oro, el tiempo es vida. Ojalá se haga realidad aquel dicho de que no hace falta vengarse, que la gente mala se destruye sola. El pasado se fue y el futuro está ausente, pero el presente es tuyo, dicta un proverbio árabe. Pues este presente no me gusta nada. Este 2020 podría haber pasado de largo, aunque ¿quién nos asegura que el siguiente será mejor? Con esta situación está claro que cualquier tiempo pasado fue mejor, a todos los niveles. Nada es políticamente correcto y hasta la música la maltratan los muy miserables. Oh yeah.
Es que vaya año que llevamos. No estamos ni en la mitad, ¿eh?
Ya.
Ni en la mitad,
¿eh? Podía haber pasado de largo ya.
Ya, pero lo que decías, ¿eh? ¿Y el 21 qué?
Ya veremos.
Vamos a preocuparnos por la segunda mitad del 2020, que viene un otoño interesante. Y ya hablaremos del 21 porque, a ver, no por ser cenizo, ¿eh? Pero bueno, ya no hace falta. Oye, vamos a vivir el hoy.
En el mundo de la farándula, de verdad, es muy triste.
Mal,
yo conozco
mal,
promotores,
sí.
Promotores que no, que claro, no facturan y están trabajando en el campo, ¿eh? Están recogiendo cerezas, ¿eh?
Sí.
O sea, se buscan la vida como pueden. No tienen ingresos y los músicos igual.
No, es que ha caído totalmente esto. En fin. Bueno, oye, el viernes que viene nos volvemos a escuchar, ¿eh?
Y tanto. Claro,
Andrés Rodríguez, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida. Oh, yeah.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bardasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bardasà, les boques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell, encàrrecs al 973-78-85-17.
Llegó junio, tiempo de piscinas, verbenas, reuniones y aperitivos en la terraza o en el bar con los amigos. Tiempo de golosinas y frutos secos de Comercial Víctor para alegrar esos encuentros con su variedad de productos. Golosinas y frutos secos Comercial Víctor, abierto de 8 a 1 y de 4 a 7 de la tarde, los sábados abierto hasta mediodía. Visítenos en la calle Miguel de Cortiada 35 en Pardiñes, Lleida. Descans Lleida, decoració i servei. Aprofita la promoció del 50% de descompte en el matalàs de 700 molles ensacades, model coral, fins al 8 de setembre. I la promoció de la butaca Powerleaf, dos motors i motor escalfador lumbar, novetat a la Fira del Moble de Saragossa. Descans Lleida, un equip amb més de 30 anys d'experiència sota la direcció de Cisco Larrull. Estem al 973-525109 i al 36 de Pi Margall. El teu descans no té preu.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I amb aquesta sintonia ja saps que tenim la nostra cita mensual per parlar d'astronomia. Ho fem amb l'enginyer i divulgador de la ciència astronòmica, el Ramon Drudis. Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia, Ricard, i bon divendres a tothom i a tots els escoltants.
I tant que sí, hem començat aquest nou mes, el mes de juny, que amb tot el que ens ha passat aquests darrers mesos, va haver dies que semblava que no sé si arribaríem el temps anava tan lent que semblava que no arribaríem mai a l'estiu, doncs pràcticament hi som, eh? Mes de juny, que en una situació normal és sinònim doncs, de finals de cursos, d'inici de vacances, etc. Aquest any, més o menys és el mateix, però serà una mica diferent, eh?
Bueno, jo crec que molt diferent,
sí,
no?
Sí, molt, però... molt diferent, sí. En fi, escolta una cosa, mira, parlant de tot plegat, ara que la gent, espero, això opcional, qui vulgui, però ha tingut més temps doncs, de llegir, d'investigar, de buscar blogs, articles, d'aquests que són ideals per seguir, del tema que parlem amb tu, del tema de l'astronomia, suposo que més d'una persona va llegir, jo vaig estar a la White d'això també, del tema aquest bueno, de l'asteroide que van dir que passaria molt a prop de la Terra. El que passa que quan els astrònoms dieu molt a prop de la Terra, són una pila de quilòmetres.
Sí, però en aquest cas no va ser tant, eh? Vull dir, en
fi... Bueno, no va ser tant.
Sí, no va ser tant, no. Mira, per començar una mica, voldria dir que cada any, Ricard, cauen al nostre planeta blau unes 16 tones de roques.
Caram.
Espacials. 16, 16 tones.
Les que arriben a la superfície...
Sí, sí, amb una mica... O sigui, amb unes mides que van, bueno, pues des de pocs grams fins a 10 quilos, no?
No, ho dic perquè evaporitzades o sí, cremades, sí, a l'atmosfera també n'hi ha tantes o més.
Sí, perquè aquestes 16 tones, ja et dic, van de ser molt petitetes, la mida d'un gra de sorra, hasta fins a una roqueta de quilos, no? Uh-huh. Però la majoria d'aquestes petites roques es desfan per fricció quan entren a la nostra atmosfera, no? I arriben en forma de polsim al terra, no? Per tant, no hi ha cap perill. I això passa cada any, no? Però hi ha roques més grans, anomenades asteroides, que de tant en tant passen molt a prop de la Terra.
Sí.
Algunes de les seves òrbites, bueno, les tenim enregistrades, no?
Uh-huh.
I podem predir quan passaran i si hi ha risc d'impacte amb el nostre planeta. Que tenim mils de classificades que s'anomenen rocs propers a la Terra, no? Objectes propers a la Terra. Però de moltes altres no sabem res de res, no? Ni òrbites ni quan passaran a prop nostre. I si hi ha risc d'impacte o no n'hi ha. Aquest és el cas del que comentaves, no? De l'asteroide aquest, que per cert s'anomena 2020 JJ, no? Que és de la mida més o menys d'un camió, no?
Déu-n'hi-do,
eh? Tinguem una idea. I que el passat 4 de maig, i bueno, sense avisar, com te deia, i sense saber res ningú, va passar sobre l'oceà Pacífic a només 100.000 quilòmetres de nosaltres. Per fer-nos una idea, bueno, diré que la Lluna està a 384.000 quilòmetres de distància. Per tant, 100.000 quilòmetres és per on passen els satèl·lits de telecomunicacions, no?
Uh-huh.
I la comunitat científica, bueno, es va quedar parada, sorpresa, d'aquest pas no anunciat i que no sabia res i tan sí, prop nostre, no?
No havia avisat, eh? No,
no havia avisat.
Però vull dir, no és un d'aquests que tinguem controlat, aquest, eh?
No. Va vindre com tants altres n'hi ha, no? Mm. I es va convertir en un dels passos, de fet, més propers de rocs des de que tenim registre, no? El descobriment es va fer des d'un observatori doncs, d'Arizona, el mateix moment que estava més a prop nostre.
Uh-huh.
Quan passen aquestes coses no previstes, i aquesta va ser no prevista i molt a prop nostre, i de les quals no tenim dades de què passaran, jo, la veritat, Ricard, que em plantejo que seria curiós que una roca caiguda del cel que va servir perquè nosaltres poguéssim evolucionar doncs, fins a arribar a ser l'actual Homo sapiens sapiens, no?
Uh-huh.
Però que una altra roca còsmica ens pot provocar o ens podria provocar doncs la nostra total destrucció, no? Seria curiós això.
Clar. Escolta, ara pensant en això, jo he llegit moltes vegades que la NASA i d'altres observatoris monitoritzen i tenen identificats multitud d'asteroides que tenen doncs unes trajectòries que són potencialment perilloses o potencialment de col·lisió si coincideixen amb la Terra, perquè segueixen una òrbita també al voltant del Sol de manera el·líptica i que, clar, com que tot està en moviment, doncs pot arribar un punt en el que es creuen els camins d'un asteroide a la Terra. Per exemple, d'aquests n'hi ha molts, oi?
Sí, n'hi ha molts, però molts d'aquests que es diuen potencialment perillosos, però que la veritat és que ho són poc, no? Perquè estem parlant de distàncies molt, molt grans, no?
però sempre un no, que jo tinc controlat que es pot visitar, com aquest que t'estava dient, i és de la mida d'un camió,
sí, sí,
això
sí.
Cau al terra, es cau al mar, pues, bueno, l'impacte serà menor, no, pels humans, però si cau al terra i no diguem ja en una zona habitada, pues, la pupa pot ser molt alta, no?
Bueno, estava pensant ara de la mida d'un camió. Durant l'entrada tindria una pèrdua pel que deies de la fricció, però el que arribaria a impactar a la superfície seria un roc d'una mida considerable, eh?
Sí, 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 vamos.
Vull dir que no és una broma, que no, aviam, no, que no ha passat res i ja està, eh? Però que com la reflexió que feia el Ramon és una reflexió que hem de tenir molt en compte, perquè ara ho estem veient amb un virus, que més petit que un virus, doncs, ens ha posat en hàndicap el planeta sencer, per entendre'ns, doncs per allí fora, per l'univers, doncs també hi ha... Aviam, això no vol dir que ens hem d'aixecar ara amb la por constant, eh? Ni molt menys, però hem de ser conscients que vaja, que és que no som ni el centre del sistema solar, vull dir que a partir d'aquí pot passar moltes coses i jo sempre dic el mateix, s'hauria de dedicar moltíssim a investigació i desenvolupament per tot això, per detectar això, per si en detectem què fem, perquè aquesta és l'altra història. De pel·lícules n'han vist moltes, però a l'hora de la veritat, si detectem un asteroide que ve cap a la Terra, no sé si a hores d'ara sabem ben bé què hauríem de fer o no.
No, de moment s'està investigant, tal com dius, efectivament, però si nosaltres detectem un asteroide que ve en direcció a nosaltres i no el teníem previst, i això ho sabem només en 2 o 3 dies d'antelació, lògicament no ens donaria, no tindríem capacitat de resposta, no? Uh-huh. Per tant, bueno, pues millor que no passi.
Sí, sí,
però
millor.
N'hi ha que tenim molts mils, molts milers de controlats, però uns altres no, com aquest que t'està parlant de principis del mes passat, no? Però tal com deies tu també, molt bé, en Ricard, clar, és un plantejament que, bueno, pues, es pot fer moltes persones, no? Sense arribar a tindre ni molt menys por, no? Perquè això no sabem si passarà avui o passarà d'aquí 1000 anys, no?
El Ramon Drudis, que el podeu trobar a totastronomia.com, i Ramon, si et sembla, per acabar de manera molt breu, durant aquest mes de juny, des del cel de Lleida, hi ha algun objecte astronòmic que sigui d'especial atenció que puguem observar?
Sí, doncs mira, molt, molt breu. A les 8:30 del tard podem veure un punt brillant a l'oest quan el sol ja estigui sota l'horitzó, eh? Uh-huh. Que ningú miri el sol de forma directa,
no,
perquè les lluen els ulls. Allí veurem un puntet, a veure si el podem veure, perquè és molt escorridís, que és Mercuri.
Uh-huh.
Mercuri, el planeta Mercuri. No sempre es pot veure, eh? Però aquests dies està bastant separat del sol i es pot veure. I a partir de les 4 de la matinada, qui vulgui matinar, o només que miri una mica el cel fosc, si no està nuvolat, no, i després en torna al llit, no? Però acaba de sortir el planeta vermell per, vull dir, Mart, no?
Uh-huh.
Per mirant cap a l'est comença a sortir Mart, i es veu un puntet vermell perfectament, no?
Uh-huh.
Identificable, no? I després ja, mirant cap al sud, hi ha dos punts molt brillants, un més brillant que l'altre. El més brillant és el planeta gasós, el més gran del nostre sistema solar, que és Júpiter, i al seu costat, amb molt menys brillantor, el planeta dels anells, Saturn.
Uh-huh.
Per tant, els podem veure els dos. I també tenim a aquesta hora també tenim una mica, encara podem veure la Lluna, no?
Sí.
I hem de pensar que quan veiem aquests planetes, que no fan pampallugues com les estrelles, els podem veure amb facilitat, mira, només Júpiter, la llum que veurem de Júpiter, ha trigat 35 minuts en arribar-nos,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
La de Saturn,
sí.
Pues, més d'una hora. I de la Lluna, pues, un segon.
Bueno, sí, perquè vegeu que Saturn està bastant més lluny, eh? Bastant més lluny.
Sí, Saturn està més lluny, i hem de comptar que és 1,2 hores la que tarda la seva llum en arribar-nos a nosaltres. Llum reflectada, lògicament, del sol,
del
no?
Sol, eh? Molt bé, doncs, aquestes són les curiositats i els deures que us posem per aquest mes de juny, com sempre, amb l'enginyer i divulgador de la ciència astronòmica, que el podeu seguir a totastronomia.com, el Ramon Drudis. Ramon, escolta, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Bona setmana.
Gràcies a vosaltres i molta salut per a tothom, que és, jo crec que és el bé més preuat de l'homo sapiens sapiens.
I tant que sí, i tant. Una abraçada.
Igualment, adéu-siau.
Just al punt que arribem a les senyals horàries és la una. Després tornem, encara ens queda el divendres de cine amb la Laura González i a dos quarts l'Espai Groc.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Hoy España se ha vuelto a quedar en silencio en homenaje a los fallecidos por el coronavirus. Minuto de silencio a mediodía al que se han sumado los Reyes. Silencio también en el gobierno con Pedro Sánchez en las escaleras del Palacio de la Moncloa junto a sus ministros. Y silencio también en casi todos los organismos públicos y centros de trabajo como la Dirección General de la Policía. Silencio roto por los aplausos. Es el homenaje a todos los fallecidos por coronavirus en la última jornada de luto oficial que ha durado 10 días. Recuerdo y pesar por todos los muertos en esta pandemia, por los 28.000 que solo reconoce el gobierno y también por los más de 44.000 que contemplan la mayoría de registros oficiales. A esta hora estamos pendientes de la reunión del Consejo Extraordinario de Ministros. El titular de Sanidad, Salvador Illa, comparece en unos minutos para confirmar las ciudades y comunidades autónomas que avanzan de fase. El próximo lunes, más de la mitad de los españoles estarán en el último escenario del plan de desescalada. Maribel Sánchez.
Las más rezagadas, como Madrid, Castilla y León, Lérida o la ciudad de Barcelona, esperan pasar a la fase 2 y en torno a un 60% de España a la fase 3, con dos excepciones. La Comunidad Valenciana y Ceuta, que prefieren seguir en la fase 2 hasta que cumplan las dos semanas establecidas. Ahora mismo solo están en fase 3 las islas de Formentera, El Hierro, La Gomera y La Graciosa. Y entre las zonas que quieren alcanzar este nivel de desescalada destaca el caso de Castilla-La Mancha, que solo lo pide para Cuenca y Guadalajara, que fueron las primeras en llegar a la fase anterior. Y en el caso de Andalucía, pues pretenden que Granada y Málaga se sumen al resto de la comunidad en su pase a la 3, aunque fueron las últimas en llegar a la 2.
La cadena COPE ha revisado el informe de más de 200 páginas que maneja la juez que investiga las manifestaciones del 8 de marzo. En ese documento se desvelan momentos clave de la investigación que, sin duda, dispararon la tensión en el gobierno apenas 72 horas antes del cese fulminante del coronel Pérez de los Cobos. Esto ha originado una crisis sin precedentes entre la Guardia Civil y el Ejecutivo. Juan Baño.
El coronel Pérez de los Cobos fue cesado, recuerden, de manera fulminante la noche del domingo 24. Pues bien, tres días antes, el jueves 21, según revela ahora este informe de la Guardia Civil, dos guardias de la investigación, uno de ellos capitán, se personaron en el despacho de Fernando Simón con una orden judicial a reclamarle la documentación que le pedían sin éxito desde el 16 de abril. De esa forma tan contundente, el gobierno pudo confirmar lo que esa misma mañana publicaba El Confidencial, que la Guardia Civil señalaba a Fernando Simón en la investigación sobre el 8M. Y a todo esto, en el Ministerio del Interior no se conocían detalles de la investigación. En marzo, el coronel al frente de esa unidad orgánica de Policía Judicial, Pérez de los Cobos, informó del inicio de las pesquisas. Y justo esa semana, la del 21, recordó a Interior que la juez había pedido especial sigilo. No podía ni sabía para decir nada. Y en el punto de mira, el hombre de referencia de Pedro Sánchez en la gestión de la crisis sanitaria, con comparecencia diaria, recuerden, desde el mismo Palacio de la Moncloa. Tras intentos infructuosos por arrancarle al coronel alguna información judicial sobre la investigación, el jefe de aquellos guardias que fueron a los, por los papeles al despacho de Simón fue cesado 72 horas después a propuesta de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, antes subdelegada del gobierno de Pedro Sánchez en Málaga. Y Marlaska a todo esto es eso, el ministro del Interior.
Luis Murilla, buenas tardes.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
El protagonista del día es Messi por su futuro y también por su estado físico.
Sí, el Barça no quiere riesgos con Messi. Hoy ha confirmado que tiene una pequeña contractura en el muslo y ha hecho trabajo específico. Así que en los próximos días está previsto que se vuelva a entrenar con el grupo. Y luego, en cuanto al futuro, noticia que contó anoche el partidazo de COPE, la semana que viene comienzan las conversaciones para su renovación. Entre tanto, estamos a 6 días del regreso de la Liga y sigue al alza el debate del fútbol con público en las gradas. La secretaria secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, asegura hoy en Mundo Deportivo que no va a haber público en unos campos sí y en otros no.
Es imposible, imposible que haya público en unos estadios sí y en otros no. Es que es impensable, pero desde el punto de vista deportivo, ya no sanitario, amenazaría la integridad de la competición. Que cuando ya todo el país esté en la misma fase, podamos empezar a pensar en eso, eso no es imposible, es difícil. Y cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente.
Hoy publica el Heraldo de Aragón que el Real Zaragoza se suma a los clubes que piden jugar con público de aquí a final de temporada. Y hoy vuelve el tenis en España. Lo hace con el cuadrangular de Alicante entre Roberto Bautista, Pablo Carreño, Pablo Andújar y Álex de Miñaur.
Gracias, Munilla. Sigues en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Ja comencem el migdia de Lleida. Des d'ara fins a arribar a les dues et parlarem de cinema amb la Laura González i a dos quarts de dues l'Espai Groc, on parlarem del Caixa Fòrum, que ja està obert, del Museu de Lleida Cobre demà i també de l'Auditori Municipal Enric Granados. Però ja saps que t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12:20. Per tant, ja fa 40 minuts que t'estem parlant des de Lleida i de Lleida. Tot seguit busquem la previsió meteorològica per sobre de 22 graus a la ciutat de Lleida i després farem una repassada de la darrera hora informativa de les comarques de Lleida. Anem directes cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida predomini de cels poc ennuvolats o clars i temps estable menys al Pirineu amb cels més ennuvolats i on no es descarta algun ruixat ocasional. Si parlem de les temperatures, avui pugen amb unes màximes de 27 graus a Balaguer, de 26 a Lleida, capital, a Seu d'Urgell i Tàrrega i de 20 a Vielha. De cara a demà dissabte esperem intervals ennuvolats tendint a cels ennuvolats amb el pas de les hores al Pirineu, amb xàfecs i tempestes a la tarda que podrien ser localment forts. A la resta comptarem amb predomini de cels poc ennuvolats tendint cap al final del dia a intervals de núvols d'evolució diurna amb xàfecs i tempestes ocasionals. Per últim, les temperatures pujaran demà amb unes màximes que arribaran als 29 graus a Lleida, capital i Balaguer, als 28 a Tàrrega, als 25 a la Seu d'Urgell i als 22 a Vielha. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Busquem aquesta darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Una darrera hora en la que tenim les xifres de Catalunya d'afectació del coronavirus, de la Covid-19. Les funeràries catalanes han reportat 8 noves morts per la Covid-19, dues menys que en el darrer balanç del Departament de Salut. Això deixa la xifra global de víctimes en 12.341. No tenim les de Lleida, això és a nivell de Catalunya. A banda, s'han detectat 239 nous casos positius testats. Això significa 11 més que fa 24 hores i, per tant, els positius pugen ja als 67.700. D'entre les víctimes, 6.749 persones han mort en hospital o en centre sociosanitari, 7 més, i 4.059 ho han fet en una residència, 6 més, i 784 al domicili, el mateix nombre que en el darrer balanç. Quan diem 6 més o 2 més, volem dir respecte a les darreres 24 hores. Han baixat a 749 les no classificades per falta d'informació, que són 5 menys, i fins ara hi ha hagut 4.076 persones ingressades greus i actualment en són 127, 11 menys que fa 24 hores. I això també és una bona notícia perquè aquesta xifra és la que ens indica la pressió als serveis sanitaris. No que el virus hagi acabat, no que hem de baixar la guàrdia, no. Això ens indica la pressió que tenen les urgències i les plantes que allotgen a la gent afectada pel coronavirus. Per tant, com més baixa sigui aquesta xifra, molt millor. A Lleida, a la plana de Lleida, fa uns minuts una cinquantena de persones convocades per plataformes veïnals del centre històric s'han manifestat per demanar millores per al barri antic de Lleida perquè no sigui un gueto. Els manifestants, que s'han concentrat a la plaça Cervantes i han tallat el trànsit de l'avinguda Balmes, han reclamat mesures com l'atenció a temporers, descentralitzar els serveis socials de la ciutat al barri, com l'alberg o el menjador social, millorar la neteja dels carrers, una atenció centrada en els menors desemparats i persones en exclusió social, lluita contra el tràfic de drogues i establir un protocol d'assistència policial immediat. Vaja, que el que demanen, crec que en ple segle XXI, amb una Lleida moderna, amb aquest canvi de colors a l'Ajuntament de Lleida, amb més d'un any ja de experiència a l'Ajuntament, aquestes coses que demanen crec que és el mínim. I també crec que són moltes d'aquestes que haurien d'estar ja funcionant. No que hagi de sortir la gent a demanar-les. Però aquesta és la realitat. Aquesta és la realitat. El Centre Històric de Lleida... Això no és nou, eh? O sigui, això no puc arribar jo a l'Ajuntament fa un any i dir... És que ens ho hem trobat. Aviam. Això ja passava fa 2 anys, fa 3, fa 4, fa 5, i fa 6, i fa 10. I és igual si era alcalde o no, o era regidor o no. Ja ho sabia què passava. Per tant, no em val a mi això de... És que vaig arribar a l'Ajuntament fa un any i, clar, m'ho he trobat tot. Ja ho sabies. Ja ho sabies. Per tant, bueno, la gent els hi recorda. A veure si tenen les orelles obertes. Potser s'ha de fer a través de les xarxes socials, que els polítics estan molt atents a les xarxes socials. Amb successos, recordem que 3 persones van resultar ferides ahir de caràcter menys greu a la tarda en una col·lisió frontal entre 2 turismes a la carretera LP7041 a Serós, en direcció a la Granja d'Escarp, segons ens ha informat el Servei Català de Trànsit. L'accident es va produir quan passaven 18 minuts de les 6 de la tarda al punt quilomètric 16. Va obligar a tallar la carretera durant un parell d'hores fins que van poder atendre a tot el personal.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I recordem també que Sanitat rep la petició de Salut de passar Lleida a la fase 2. Quan dic Lleida, vull dir la regió sanitària de la Plana de Lleida. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, estudiarà la documentació tècnica enviada per la Generalitat, però vaja, tot sembla indicar que sí, que el proper dilluns entrarem en fase 2 a la regió sanitària de la Plana de Lleida i en fase 3 a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran. El darrer estudi, per cert, de la seroprevalença, que s'ha publicat ja els resultats de la segona onada, indiquen que els catalans han generat anticossos de la Covid-19 en un 6,1%, que és un punt per sobre dels resultats que va obtenir la primera onada. A Barcelona el resultat és del 7,4%. Han tingut més incidència. A Tarragona, en canvi, baixa a l'1,6%. N'han tingut molt menys. A Girona és del 3,1% i a Lleida és del 3,3%. Això vol dir que han detectat que, de les proves que han fet, que són 63.564 persones les que han fet s'han ofert per fer aquest estudi, que els hi han trobat, doncs, que han passat la Covid-19 o que han tingut contacte amb el virus, amb el coronavirus. Sí que és cert també que també han detectat que un 0,8% dels casos que havien donat negatiu en les primeres proves han donat positiu en anticossos en aquesta segona ronda. Això també indica que no tenim ni idea encara de com funciona el virus dins del cos. Que hi ha molta gent estudiant-ho, però que de vegades fer afirmacions d'això es curarà així, o tranquils, que el sol ara, o la calor, o la humitat, o puja i baixa, hores d'ara és el gran desconegut, el coronavirus, encara. I l'afectació que té el cos, encara menys. O sigui, encara menys en sabem, vull dir. Ja sabeu que hi ha moltes veus autoritzades de metges que parlen per experiència, per casos que veuen. I és que després dels casos greus de la Covid-19, presenten unes seqüeles als pulmons, al cor i als ronyons. Per tant, el que diem sempre, poca broma amb aquest virus, que no és una tonteria, que no és una grip, que tenim mil notícies de gent que l'ha passat i se n'ha assabentat, de gent asimptomàtica que l'han passat, de gent que l'ha passat i que simplement han tingut una mica de tos i una mica de febre, molt poca. Que sí, hi ha casos d'aquests. Però com que no saps tu de quin tipus ets, doncs millor no te la juguis. I per no jugar-te-la, què fem? Distància social o la distància de seguretat. L'OMS ja ens ha dit que si pot ser 3 metres, millor que 2. Tampoc ens ha d'obsessionar, no hem d'anar amb una cinta mètrica pel carrer ara, però visualment tu ja veus què és a prop i què és lluny. Per tant, distància social, això és sagrat. La mascareta és obligatori. Però és obligatori justament perquè en els casos en el que no puguis acabar de mantenir la distància, bé, a vegades al carrer que t'has de creuar i et creues a més a un metre, no? Portes mascareta i bueno, pues ja se suposa que ha de funcionar. I després la higiene. Rentar-se les mans, però bé, amb aigua i sabó. I si tens les solucions aquestes de gel hidroalcohòlic, doncs perfecte. Però sobretot aquestes tres coses, la distància social, la higiene i la mascareta. I amb tot això, es veu que la cosa funciona. Es veu que la cosa funciona. Per tant, el que hem de fer és tenir-ho molt, molt en compte. Molt en compte, seguim aquestes recomanacions, independentment de que estiguem en fase 2, fase 3, o fora de fase ja, o desfasats, com diuen alguns. Independentment de tot això. En fi, va, que tenim massa informació del coronavirus i, per cert, hi ha una altra història que està començant a passar i que no té a veure amb l'emergència sanitària, però sí que ens retrata com a éssers humans. I és que s'estan trobant mascaretes a tot arreu. A tot arreu, al mar, als rius, als carrers, tirats per qualsevol lloc. Se n'han repartit tants milions, que ja se n'estan trobant a tot arreu. Abans de la cadena COPE ja avançaven que al Mediterrani pot ser un problema, això. I que, a més, tarda no sé quants mils d'anys a degradar-se una mascareta. Parlem de les quirúrgiques, de les altres, encara més. És un problema no sanitari, o pot arribar a ser-ho. De moment no és sanitari, però és un problema. Si fem anar mascaretes, sisplau, ens n'hem de desfer als llocs que ha de ser. És a dir, a les escombreries a casa, en un lloc només per les mascaretes. D'acord? I no és l'orgànica, és la de rebuig. Fem una pausa i de seguida parlem de cinema amb la Laura González.
Sabemos que durante estos meses has pasado momentos duros.
Y también que has estado al otro lado con nosotros.
Bueno, he sido profesora y nunca les había escuchado por la radio. Y en este confinamiento me han hecho una compañía, pero impresionante.
Por eso, ahora que poco a poco volvemos a la normalidad,
no queremos dejar de darte las gracias por seguir escuchando COPE.
Y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
Gracias por elegir el mejor entretenimiento de la radio española.
Por escucharte. De lunes a viernes, Herrera en COPE.
Muchas gracias por darnos esas alegrías todas las mañanas.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Per cert, que abans de parlar de cinema he de recordar que tenim un número de WhatsApp que és el 664-526-180, que jo mateix dic que ja ho sé, que em faig pesat de recordar sempre aquestes tres normes, la distància social, la mascareta i la higiene escrupulosa de les mans a l'arribar a casa o al lloc de treball, no tocar coses amb àmbit públic i no tocar-te la cara, i jo mateix he dit, si és que clar, jo mateix em tiro pedres a la meva teulada. Si, jo ja sé que sóc un pesat, envieu-me un WhatsApp i m'ho diu. Doncs m'han enviat un WhatsApp i m'han dit, ets un pesat, però després m'han posat uns quants somriures. Per tant, entenc que en el bon sentit. En fi, bueno, fa gràcia per aquestes coses o qualsevol altra més seriosa. 664-526-180. Laura González, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Doncs bé.
Estàs bé?
Nosaltres.
Molt bé.
Ja és cap de setmana, ja.
Sí, sí. No, és ideal, eh? Quan parlem amb la Laura, esport des del cap de setmana, i a més, si tot va bé, dilluns a la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran podran tornar a obrir els cinemes, i si tot va bé, d'aquí 2 setmanes i 3 dies, a la Regió Sanitària de la Plana de Lleida podrien tornar a obrir els cinemes. No avancem aconteixements, perquè ha de passar encara 2 setmanes i 3 dies, però...
I poden passar moltes coses.
Moltes coses. Bones o no bones, però poden passar moltes
clar.
Coses. En fi...
Jo compto que cap al 26 de juny ja començaran a obrir les sales. Jo compto, eh?
Bueno.
Venga, podem fer una porra.
Bueno, jo no faig porra, que sempre perdo, i res. Escolta, independentment d'això, el que sí que ha tornat a proliferar... Bueno, proliferar, n'hi ha un parell, són els autocines.
Sí, amb un preu bastant econòmic, 5 euros, 6 euros...
Però 5 euros què? Per persona o per cotxe?
Ah, jo crec que és per persona.
Ah, per persona, no per cotxe.
Jo crec que sí. Ah. Però, tot i així, el tema del preu, jo crec que està molt bé.
Bueno.
No? Doncs, a veure, no són pel·lícules d'estrena, però...
A veure, és igual,
o sigui, mentre
facin una pel·lícula que tu no l'has vist, per tu és d'estrena, per entendre'ns.
Clar, bueno, i l'experiència també, jo no he anat mai amb l'autocine.
No?
Potser ja va ser hora de que hi vaiga.
Doncs mira, prova, jo ho vaig fer una vegada, ja et dic, aquí a Lleida, quan ho van muntar fa molts anys, i, bueno, l'experiència em va agradar, la veritat és que va estar força bé.
Clar,
què fan, què faran a...
també tenim... Sí, digue'm.
No, a Golmés què faran?
No, a Golmés estan fent un dels autocines, van fer...
Però quina pel·li?
A 5 euros van fer el Joker.
Ah, Joker, veus?
Sí. Sí, i l'experiència als que hi van anar va agradar bastant. Després volia parlar-vos també de la mostra de cinema fantàstic de Tàrrega, el Galacticat,
sí,
que se celebra al juny i que enguany serà a l'agost i que obrirà de 3 pantalles a l'aire lliure.
Bueno,
vale? Per poder seguir fent pues, el festival, que ja és modest en si, doncs, pues, també tirar-lo endavant, no? Perquè amb aquestes coses, de fet, ens hem quedat aquí sense mostra aquest any.
Sí.
A veure...
Bueno, escolta, la setmana passada dèiem que avui parlaríem del gènere documental, que quan parlem de documentals ja no ens hem d'imaginar... Aquells documentals potser més antics que eren supermonòtons. Avui en dia hi ha documentals que semblen una pel·lícula, que estan fets de manera magistral, eh?
Doncs sí. Què és un documental, no? Pues, en principi s'ha de diferenciar d'altres gèneres. Altres gèneres com són la crònica, el reportatge, el que és el reality d'aquests exploradors, no? Que, pues, jo què sé, el George de la Jungla aquest, que se'n vagi i fa de supervivent, no? Amb una illa i què pots menjar i què no pots menjar. Això són altres coses. Un documental planteja un problema al principi...
Perdona, has dit el George de la Jungla i vols dir el Frank de la Jungla, no?
Això, Frank de la Jungla.
Ah, val, perquè el George de la Jungla és una pel·lícula també, eh?
Ah, exacte. Sí, és cert. El protagonitzada per Brendan Fraser.
Sí.
Doncs bé, però a tu te diuen, vinga, pensa en un documental. I què és el que et ve al cap? Quan te diuen gènere documental, en què penses? Fica'm la música 2, a veure.
La música 2. Espera, no, que li costa de sortir. Això ja és com una icona, també, eh?
Sí. Però
tu te diuen. Però d'on surt aquesta... Bueno, clar, jo si escolto aquesta música i no sé de quina pel·lícula és, doncs em ve a la ment doncs, animals, paratge salvatge...
Clar, és la banda sonora del Rei León, icònica,
veus?
De Hans Zimmer. Sí, ja ho he dit bé, sí. Mm. I bueno, pues, hom tendeix a pensar en els documentals d'animals, els documentals sobre natura. Aquí, de fet, a Espanya hi va haver Félix Rodríguez de la Fuente, que va ser un gran divulgador sobre temes ecològics, naturals i dels animals, no? Mm-hmm. Però, si us podeu a pensar, documentals, per exemple, del National Geographic, actualment, o del Discovery Channel, no? Aquells documentals que, bueno, que plantegen, per exemple, pues, la supervivència en un context natural o en un medi ambiental concret, no? I quins animals viuen allí, com conviuen, com viven, no? Com fan aquells ritos de apareamiento,
sí.
No? És descobrir un món que potser d'una altra manera no seríem capaços de veure.
Claro,
no?
Com es mengen, documental... també. Jo és que els documents dels animals, hi ha una part, que ja ho sé que és la natura, però quan han de menjar és un problema. Jo no els puc mirar, mira, ho sento. No, ja ho sé que és natural, però no ho miro.
Pues llavors el teu documental és un que es diu Los depredadores también fallan, que és que escape sempre la presa, saps? Vale. Estàs aquí en vilo, a veure què passa, no? No m'ho he inventat, eh? És un títol d'una sèrie de documentals. Vale, Los depredadores también fallan. I després, bueno, també tens els documentals sobre fons marí. Què m'has de dir d'això? Jacques Cousteau,
sí.
Que ens ha portat a tots a navegar.
És un mític. Saps?
A tota una generació, no?
Sí,
i després,
sí.
Pues, bueno, jo què sé, el cine també té... bueno, també incorreix el cine en general, o sigui, els documentals sobre cinema marí, sobre documentals marins, han transcendit bastant a la gran pantalla, perquè realment és impressionant, veure-ho.
Sí.
Ja sigui d'animals del mar o de les algues i del fons marí. De fet, James Cameron va fer, aprofitant que ja anava a veure l'Ordre Titanic a dintre, ja li molava aquest rotllo fent d'avis, no? Va fer un documental que parla sobre que les vides extraterrestres, si hi ha vida en altres planetes, és possible que siguin similars a les vides que hi ha dins del fons marí, a tots aquests bactèries, peixos, no? I realment, amb aquest documental surten espècies molt rares, bluviscents, meduses de mil colors, bueno, és espectacular. O sigui, teniu una pantalla una mica gran, aquest documental de James Cameron us el recomano molt fort, la veritat.
Com que sempre ens pensem, ens han dit que els éssers del més enllà, no del més enllà, vull dir que dels extraterrestres són en forma humana, de color verd, amb els ulls grans i el cap gran perquè són més intel·ligents, clar, llavors ens xoca aquestes històries. El dia que apareixerà un bitxo d'aquests a la Terra, fliparem, però bueno. Clar.
Doncs a veure, els documentals sí que busquen divulgar coses, no? Atensar realitats que a l'espectador pues, li poden quedar una mica lluny, perquè no tenim diners per fer un safari, llavors ens va bé anar-nos-en al canal de televisió i fer un safari doncs, a través de la pantalla, no? Ens atensen això a diferents realitats, però també pot ser, per exemple, amb aquelles sales d'IMAX, que tenen aquelles pantalles i aquells efectes i 4D i una sonoritat increïble, i a vegades, o sigui, una de les opcions de les entrades era una pel·lícula especialment feta d'això, amb efectes i tal, i l'altra que era una pel·lícula documental.
Jo vaig anar a l'IMAX de Barcelona, que per cert està tancat des de fa molts anys, és una pena, i és impressionant veure un documental amb aquella pantalla, que ara no recordo quants metres media d'alçada, és impressionant.
Sí, sí, te mareges, estàs allí amb els surfistes...
No, és que arriba un punt que estàs dins, eh? És que si vas esquivant les oles o les llances o el tigre que ve a caçar-te.
Doncs bé, com a divulgació també se sol plantejar doncs, una curiositat, no? Una curiositat que ha d'establir doncs, el fil conductor del documental, no? Pues aquest del James Cameron Consella doncs, planteja l'hipòtesi de com són els éssers extraterrestres, no? Els éssers alienígenes. Llavors, pues, bueno, busqué la resposta al fons marí. A veure si cap de música 3 me fica jo una mica en sintonia.
Ara venen els que m'agraden a mi, eh?
Doncs això, que sentiu, és la banda sonora de la sèrie documental Cosmos, però de la nova, de la nova. L'antiga, la de Carl Sagan, la dels anys 80, que suposo que a tots us vindrà al cap, no? Tenia una banda sonora d'Evangelis, però he decidit optar per la versió renovada, que la podeu trobar als documentals del National Geographic i que compta amb Neil deGrasse, que és un astrofísic, que ens explica, doncs, bueno, són documentals de divulgació científica i més concretament doncs, sobre la creació del planeta, dels planetes, els avanços astronòmics, els descobriments, d'una forma molt amena i molt propera i barreja escenes d'animació amb escenes gràfiques d'arxiu...
Estan molt treballats, molt treballats.
Sí, estan molt treballats. Però bueno, també quan parlem de ciència, també parlem de tecnologia,
sí.
I també parlem d'enginyeria, i també parlem d'arquitectura.
Aquests no? M'encanten, llavors... m'encanten tots aquests.
ja ho sé que t'agraden. Els documentals sobre enginyeria en tenim un munt, a més. Tenim els típics de megaestructures. Tenim els de com se hizo, que són càpsules de 20 minuts on te surten tres objectes de la vida quotidiana i t'expliquen com se van fer. Ja poden ser unes sabatilles o un colador...
Mira,
o
ara et diré una interioritat. Ara no sé si ens escoltarà o no, però és igual. El meu pare està enganxat amb això. O sigui, el com se hizo està enganxat. I a la meva mare, que també li agrada, ja han acabat fins a, més amunt de les orelles del com se hizo. O sigui, ja sap com s'ha fet tot. Ja sap com s'ha fet la cafetera, el puente más alto del mundo, la mega màquina que trau mineral de no sé de quina mina. Ja s'ho sap de memòria. Però el meu pare està enganxat amb això, li encanta. I he de reconèixer que estan molt ben fets, eh? Estan molt ben fets. Però em consta que més d'una casa és motiu d'alguna de discussioneta, això, eh?
Bueno, jo aquí vull tranquil·litzar els oients, i si en aquest confinament us ha agafat per enganxar-vos amb aquests canals i amb aquest tipus de documentals, us diré que està molt bé, perquè en les èpoques de confinament històriques...
Però amb mesura, amb mesura.
No, però és una època en la que hi ha hagut altres epidèmies i s'ha hagut de recloure la població, doncs aquesta població ha aprofitat per filosofar, per informar-se, per llegir, i han sortit molts avenços d'aquestes èpoques que semblen fosques, no? La gent s'ha tancat a les seves cases i s'ha dedicat a pensar.
Sí, doncs
és una mica un símil, no? O sigui, tu estàs a casa teva però estàs aprenent. Són molt, molt educatius, realment, no?
Sí, aquest sí, tipus sí. No. Totalment d'acord, totalment d'acord. Escolta, te vaig a partir el guió en dos parts.
Ah, sí? Ja hem acabat?
Sí, perquè el que has de dir és tan interessant que... No, et deixaré acabar ara els documentals d'història, que també són molt macos, i la resta que has preparat per la setmana vinent.
Perfecte. Vale,
no, Ricard. és que el gènere documental, de veritat, eh? Fixeu-vos tot el que ha donat de si avui amb la Laura i el que donarà de si la setmana vinent.
Clar, que només t'he pogut dir aquí mig guió, imagina't, Ricard.
Imagina't tu. No, que sempre us ho dic, que no us ho dic de broma, que jo amb la Laura ens piquem per antena i, bueno, tot forma part de l'espectacle, però que s'ho curre molt i que en sap molt, us ho dic de veritat, això, eh? És veritat,
oh,
això.
Oh, gràcies, Ricard. Home, doncs, si veníem dels documentals d'enginyeria, us preguntareu també com els encavalco, no?, amb els d'història, no? Pues hi ha molts documentals, per exemple, d'enginyeria armamentística, no? D'avanços, que estan molt relacionats amb els documentals d'història. Mm-hmm. Fica'm una musiqueta, va. La següent que t'he ficat.
O sigui, aquesta. No, però és que... I mira, m'acabo de transportar en el temps, eh?
És fantàstic.
Que jo ho veia, això.
Clar, tu això ho consideraries una sèrie d'animació? No, tenia una intenció divulgativa, no? Ensenyar als nens trossos d'història a través de les històries dels seus personatges.
Jo, no? Jo a casa meva ho he posat, això, eh? Ara.
Ah, clar, és que aprenent un munt. I clar, la història no ha canviat, no?
No.
Ha canviat l'actual, però l'antiga no.
No.
Llavors, pues, bueno, si et sembla bé, ho deixarem aquí.
Ho deixem aquí.
Sí, els documentals d'història que són una mica llargs, perquè també parlem d'història, d'arqueologia, com podeu veure, els gèneres dintre del documental també es barregen, no?
Uh-huh.
I clar, me dóna per a molt, si el proper dia, te'n tinc un munt de preparats.
Pues va, el proper dia et preguntaré què has vist a les plataformes de streaming, si has anat a l'autocine, i entrarem amb aquesta sintonia que m'ha agradat, eh? És curiós, eh? A més... Més, d'aquest estil n'havia el érase una vez el cuerpo humano, érase una vez el ser humano i...
Érase una vez los inventores.
I això, o sigui, imagina't, eh? En fi, Laura González, va, anima't, me sembla que està sold out, o sigui, que s'ha venut tot, per l'autocine,
sí.
Que t'hauràs d'esperar fins d'aquí dues setmanes, però bueno.
Bueno, jo segueixo fent aquí a casa. Jo estic molt de documentar-me, eh? Ja et dic, molt documental estic.
Bueno, tu, si no ho has provat mai, almenys prova-ho una vegada, per sí. Poder-ne parlar i dir, escolta, pues sí, m'ha agradat o no m'ha agradat.
Molt bé.
Laura González, cuida't molt, gràcies.
Vinga, bon cap de setmana, disfruteu.
Diguis que no et transportes en el temps. Bueno, depèn de la del que tinguis, evidentment. 3 minuts per sobre de 2:15.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. La Diputació de Lleida us recomana aquestes propostes que mostren la força dels municipis.
Ja estem a l'Espai Groc. Tot seguit parlarem del CaixaForum, que ja està obert. Demà obre el Museu de Lleida, la Biblioteca Pública de Lleida, que també està oberta. Ja saps que ho has de fer a través d'internet, fer la petició del llibre o llibres o documents que vols. Et diran quin dia pots anar, amb totes les normes de seguretat, accedeixes a la recepció de la biblioteca, t'ho donen, t'ho endús, i si n'has de tornar, tenen la bústia de fora també ja habilitada, i si no, pots tornar a dins, eh? Ara, tot seguit, parlarem del CaixaForum. Avui ho farem amb el comissari d'aquesta nova exposició i després ens traslladarem cap a l'Auditori Municipal Enric Granados.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Quisiera ser capaz.
Doncs dins d'aquesta nova normalitat, mira, no m'agrada gens dir aquesta expressió, però d'aquí sense voler s'està estandarditzant o s'està extenent. No m'agrada això de parlar d'una nova normalitat com si l'haguéssim canviat. No sé, és la normalitat que toqui. Fa un any tampoc era la normalitat de fa 20 anys, oi? I no li vam dir nova normalitat. Doncs, escolta, dins d'aquesta nova situació, diguem-ho així, hi ha uns punts d'inflexió que crec que són els que ens fan veure que sí, que seguim avançant. En vam parlar la setmana passada, però ja ho hem materialitzat aquesta setmana, i és l'obertura dels equipaments museístics de la ciutat. Ja sabeu que aquesta setmana obrirà el Museu de Lleida, també està oberta ja la Biblioteca Pública de Lleida i el CaixaForum. I jo crec que és una gran notícia que aquests equipaments doncs puguin tornar a obrir, evidentment amb totes les normes de seguretat sanitària que hi ha, i més i tot, si cal. I com a visitants, doncs ens hem d'atendre a les nostres responsabilitats, és a dir, mantenir les distàncies de seguretat, anar amb mascareta, evitar grups, etc. Però això no treu que puguem fer una visita cultural i aprendre el que ens estan exposant. Mira, concretament, avui parlarem del CaixaForum, i ens ho va anunciar la seva directora, la Maribel Tost, que des d'aquest dilluns estan oberts al públic i també estrenant la seva nova exposició. Han fet una obertura conjunta a tots els centres de CaixaForum de Catalunya, i de moment s'està obrint amb un terç del seu aforament. Les sales d'exposicions, a més, tindran educadors per a fer tasques de mediació en determinades franges horàries, perquè, clar, si ens acumulem molta gent, doncs ens haurem de dir que o ens hem d'esperar o haurem de tornar un altre dia, i això sí que és una cosa que ens hi podem començar a acostumar. En fi, el CaixaForum Lleida ha obert ja, i amb una nova exposició que, com a novetat, aquest any seguirà fins l'any vinent, o sigui, fins al gener del 2021, i que, a més, durant el mes d'agost estarà obert. Com es titula? Doncs Construint nous mons, les avantguardes històriques a la col·lecció de l'IBAM 1914-1945, fins al 10 de gener del 2021. L'IBAM és l'Institut Valencià d'Art Modern, i jo crec, sense saber, perquè això dels telèfons és que tu truques i no saps on estàs trucant, però jo crec que anem cap allí per parlar amb el seu comissari, amb el Josep Salvador. Josep, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
No sé, ara ja em poso on no em demanen, no sé si estem trucant justament a l'Institut Valencià d'Art Modern.
Sí, em pilles així, però això, preparant nous projectes.
Molt bé. Josep, escolta, encantat que estiguis avui amb nosaltres.
Sí, no, a vosaltres, per tot.
Ets el comissari d'aquesta nova exposició que es presenta al CaixaForum de Lleida, Construint nous mons, les avantguardes històriques a la col·lecció del IBAM 1914-1945. Entenc que el que veurem a Lleida és una petita selecció del que teniu a l'Institut Valencià d'Art Modern.
Sí, bueno, no tan petita, perquè hi ha més de 140 obres.
Caram.
I sí, i, perquè bueno, estem parlant d'un període en el que, bueno, d'una gran intensitat creativa, i que crec que és una de les característiques d'aquesta exposició, i és que anem a trobar diferents formats d'un mateix artista, diferents formats creatius, i això és un poc també el que l'Ivam des dels anys 90 va voler un poc per això, demostrar que no limitar-se a una col·lecció de segells, saps, de tindre pues, aquest Miró, saps, o aquest Picasso, o aquest Dalí, sinó realment generar pues, discursos, sobretot el que va, ha estat un poc pues, això, les avantguardes en la primera meitat del segle XX, a partir de l'obra que va arribar en els anys 80 de Julio González a l'Ivam.
És un període que artísticament es pot estar ben delimitat, és a dir, tu veus una obra i saps que ve d'allí?
No, és molt complicat perquè hi ha molts estils que com el públic que passa per les sales del Caixa Fòrum de Lleida ho veurà en seguida, però bueno, estem parlant realment d'un... seria de manera com un Big Bang de la creació, saps? Perquè en aquest moment es creuen molt diversos interessos polítics i socials, i també això va tenir una repercussió en els moviments artístics. Aleshores, pues, trobarem obres dadaistes, obres constructivistes, obres abstractes, fotomuntatge... Realment és un resum fantàstic de tot el que, d'alguna manera, l'art en la seva resposta a la necessitat social pues, va saber produir.
Tinc amics del món de l'arqueologia i de la història que sempre m'han dit que si tu aconsegueixes allò un temps prudencial i et mires moltes obres d'un mateix període, acabes entenent el que estava passant, aviam, de manera abstracta, però acabes entenent el que estava passant en aquell període. El que ens dius és això, que és un reflexe social, no?, de l'explosió de la creativitat i de les ganes de fer coses.
Sí, efectivament. Ja, d'una banda, bueno, estem parlant d'un període en el que bueno, hi ha dos guerres mundials, amb totes les conseqüències que tots sabem. Clar. Aleshores, s'ha de reconstruir aquesta societat. Per això hi ha una sèrie d'artistes que s'inspiraran en la natura, en aquesta abstracció més científica o més matemàtica, i d'altres que, bueno, decidiran que l'art ha d'estar al carrer i farà un art antiburgès, amb la qual cosa un art, diguem-ne, directe, saps, de, això, urgent, no?, de cada moment, cada setmana, per exemple, tenim tot el tema dels artistes soviètics, que el que fan és, diguem-ne, impulsar aquesta nova societat amb cartells que parlen de totes les campanyes polítiques i culturals. Aleshores, realment, en aquest període, jo crec que, bueno, se formulen tota una sèrie d'experiments a nivell artístic que, bueno, que és el que coneguem com la contemporània actual.
1914-1945 no són dates agafades a l'atzar, suposo.
No, claro que diré.
Tenen tota la intenció, eh?
Sí, està clar. I jo crec que també és una intenció narrativa de parlar d'uns moments històrics en els que...
Pues, o sigui, coincideixen les dues amb el final de les guerres mundials.
Claro, és el començament de la primera i el final de la segona guerra mundial. I no hem d'oblidar que hi tenim una revolució com la revolució soviètica del 1917, també la revolució alemanya del 19, una guerra civil espanyola, per exemple. O sigui que és un moment de grans aspiracions utòpiques i també de grans decepcions, no? Tot el tema dels totalitarismes.
O sigui, és que estava mirant i pensant ara, parlem de 31 anys, la de coses que hi va passar amb 31 anys. Avui en dia, amb la globalització que tenim, ens tornaríem bojos, no?
Sí,
perquè, clar, llavors suposo que també el flux de notícies era limitat o més lent. Avui en dia, amb 30 anys, si passés tot el que va passar llavors, seria...
Sí, però estem per... no oblidar-nos que en aquest període és quan de repente el paper de la premsa és fonamental.
Sí, sí, sí.
Comencen a haver, per això, revistes que estan parlant de tots els conflictes bèl·lics, saps, i dels moviments socials. I és curiós, per exemple, nosaltres tenim una part de la col·lecció que són els fotomuntatges de John Hartfield, que se pot considerar el primer fotomuntador polític europeu, quasi a nivell mundial, i en la seva, les seues publicacions de literatura compromesa arribaven a tirar de 100.000 exemplars.
Saps?
O sigui, realment la gent tenia necessitat i ganes, no?, de saber el que estava passant.
Josep, escolta, has parlat de més de 40 peces que tenim...
140 peces.
140 que tenim en exposició, que ja està oberta, sí, a Lleida. Sí. Parlem de què trobarem, és a dir, el visitant, sí, què ha de venir a veure?
Sí. Jo crec que el visitant trobarà, ja t'he dit, tota una sèrie d'estímuls visuals i jo crec que canviarà la seva idea d'art. Al final, el que jo crec que la conseqüència d'aquesta visita és que t'adones que l'art al final és una manifestació de la societat, és com el que es diu una petjada, no?, dels fets històrics, i els artistes no viuen aïllats, i sobretot en aquest moment els artistes van a renunciar a estar tancats en el seu estudi i el que volen és participar, no?, en tots aquests canvis socials. I ens trobarem, per exemple, pues, des dels rotorrelleus de Duchamp, que incorporen aquesta aproximació entre la ciència, el moviment i l'art, publicacions dadaistes, futuristes i constructivistes, els primers llibres d'artista, per exemple, el primer llibre d'artista que va fer Joan Miró i el primer de Sonia Deloné, i després tota una sèrie de manifestacions escultòriques amb nous materials, com la Bauhaus, que incorpora l'alumini, el metaquilat, i escolars de cursuites a partir de les runes, no?, de la societat burgesa, que torna a fracassar en els seus, plantejaments econòmics.
O sigui que el típic quadre de pintura no, eh?
També hi ha pintura, perquè hi ha alguns artistes que busquen aquesta puresa, no?, de l'obra artística, aquesta obra més abstracta. El que passa és que no només es poden trobar, es poden quedar ahí. Jo crec que és interessant també obrir, no?, la ment i el nostre esperit a totes aquestes manifestacions.
Clar, això ho dic sempre, hem de desterrar la idea de... És que, mira, jo no sóc entès, doncs ja no la visito, perquè, clar, no l'entendré. S'ha de visitar.
Sí, jo crec que, jo sempre, som molts anys ja que estem treballant a estudiar l'IBAM i tal, i sempre defensem que l'art, al final, no, i sobretot és molt important també la visió de cadascú. Aleshores, jo crec que uno ha d'intentar entendre el que està passant, sí que és veritat que situar l'obra en el seu context, i jo crec que al final, coneixent l'obra, pues, trobo sempre que hi ha un missatge en aquest moment.
A més, segurament amb totes les indicacions didàctiques que hi ha, que acompanyen a l'exposició, vull dir, perquè al final que la gent no es pensi que hi ha allí 140 obres penjades i ja està, no. Hi ha explicacions, hi ha indicacions, i a més hi ha les rutes guiades del CaixaForum.
Sí, hi ha uns textos que situen cada una de les seccions. Clar. De l'exposició, i després sí que, hem de reconèixer també el gran esforç didàctic que fa CaixaForum.
Clar, és la riquesa al final, entendre, perquè vull dir, has de saber el que estàs veient. Ara, Josep, et pregunto una cosa que ja sé que sempre és complicada. Totes són valuoses, totes són importants, totes són interessants, però de les 140 obres m'agradaria que em diguessis, escolta, aquelles 2, 3, 4, 5 que la gent no se les ha de perdre, o s'hi ha de parar una estona més perquè tenen alguna cosa diferent o alguna cosa que les diferencie.
Jo destacaria les escultures de Julio González, fetes durant el període de la Guerra Civil Espanyola, fetes des del seu exili francès, i com, per això, amb aquestes formes tan elegants, no?, però tan contundents, com plantejava, per això, no?, el drama, no?, d'aquest conflicte que tots coneguem. També destacaria tots els cartells de les artistes soviètiques. És el moment en què la dona també dona aquest pas endavant i participa en aquests canvis artístics i culturals. I després, com havia dit abans, també tota la multiplicitat de materials en les escultures fetes per artistes neoplasticistes o de la Bauhaus.
Josep, tu de quin estàs enamorada?
Això és
a nivell personal, eh?
Jo crec que el cartellisme és un tema que, per el que té de testimoni en aquest moment, pues és una cosa que sempre valorem, no?, com unes obres realment úniques, i perquè no és fàcil que aquest material es troba en les col·leccions dels museus.
Correcte, el tema de cartells de cinema, d'events, d'actes, etc. La veritat. Exacte. És que és veritat,
és una obra conjunta també, en el que és important saber, pues, això, quina imprenta estava darrere, saps, un poc com les publicacions que hi ha l'editor, saps. A mi aquestes obres conjuntes sempre m'interessa molt.
Doncs això que us hem explicat ara, aquests minuts, el millor és anar i veure-ho. Josep, això és millor és anar i veure-ho.
L'experiència que no, vamos, conto, que no t'ho conten.
I jo, dins de la mesura del que sigui possible, amb tranquil·litat, és a dir, tranquils. No us fixeu una hora d'entrada i de sortida, ves allà i llegeix i admira i estigui el temps que faci falta davant de cada obra. I si cal, repeteixes un altre dia. És la manera de viure-ho bé, eh?
Sí, jo crec que com totes les mesures culturals requereixen un poc també obrir l'ànim i un poc la sensibilitat cap a aquestes manifestacions.
Doncs ja teniu el Caixa Fòrum de Lleida obert amb aquesta nova exposició des d'aquest passat dilluns i que ens acompanyarà fins al 10 de gener del 2021, però tampoc el que ens esperem el darrer dia. Construint nous mons, les avantguardes històriques a la col·lecció de l'Institut Valencià d'Art Modern del 1914 al 1945, que ja hem parlat amb el seu comissari, amb el Josep Salvador, que va ser un temps ple de històries i ple de, bueno, d'activitat a nivell mundial i que, per tant, això es reflexa a l'art del moment. Josep Salvador, escolta, que ha estat un plaer parlar amb tu.
No, gràcies a vosaltres i fins la propera.
Molt bé, moltes gràcies.
Vale, molt bé, una abraçada. Cuideu-vos. Adéu.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cada día crece en España el número de adictos al alcohol y a las drogas.
Cuando te tomas la primera copa ya no puedes parar.
Todo te cansa, todo te duele.
Pero hay otras dependencias en aumento, como el juego y la pornografía.
Y luego gente joven nueva que parece mentira que está volviendo a caer.
Yo a ti te puedo engañar, pero a mí no me voy a engañar.
La Iglesia acoge y busca soluciones para estas personas y las ayuda a integrarse de nuevo en la sociedad.
Hasta que no se le levante el ánimo, la confianza en sí misma y la dignidad, que eso se hace por la vía espiritual, estamos perdiendo el tiempo.
Solidarios por un bien común. Adicciones.
Mi plan pastoral es abrir la iglesia todo el día.
El viernes por la noche, en 13.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Camí cap a les 2 de la tarda, deixeu-me que us expliqui una darrera hora. Ja ens ha facilitat salut les xifres d'afectació del coronavirus a la demarcació de Lleida d'ahir dijous, eh? No les de... Bueno, evidentment les d'avui no, perquè estem a migdia. Les d'ahir dijous i les xifres, l'estadística diària de salut d'ahir dijous xifren 3.053 els casos de coronavirus testats a la província de Lleida, el que suposa 15 nous contagis en les darreres 24 hores, 13 dels quals són a la regió sanitària de Lleida i els dos restants a la del Pirineu. Aquesta quinzena d'infeccions de la Covid-19 notificades representen la meitat dels nous positius registrats el dimecres. Per tant, és una bona notícia. Es trenca la tendència a l'alça dels positius a la demarcació de Lleida. A més, una nova jornada sense morts per coronavirus. Seguim amb 236 i 7 noves altes hospitalàries. En fi, ara anem cap al Auditori Municipal Enric Granados amb la seva directora, Puri Terrado. Què tal, bon dia?
Hola, molt bon dia.
Ara sí, que ja sembla... Bueno, sembla, ja passarem a fase 2 aquest dilluns.
Sembla, confiem i fem tots molta bondat, sí, perquè sí, és important.
Hem de mantenir aquestes tres coses que dic jo sempre, que ja em faig pesat, ho dic i a més ho dic, però és la distància social, la mascareta i la higiene. I la higiene i no tocar-se la cara, escolta. I amb això tenim molt de guanyat. Independentment de que ens pensem que ja s'ha acabat tot, que el virus segueix movent-se per allí.
Sí. És evident que les mesures no les podem deixar de fer i és molt important que tothom siguem responsables. És fonamental.
Puri Terrado, escolta, l'estiu que el veiem llunyíssim, doncs ens hem plantat amb aquesta primera setmana de juny i ara l'estiu ja no es veu tan lluny.
Això ja ve rapidíssim.
Sí.
I nosaltres, doncs, estem treballant per poder també donar una mica de satisfacció al nostre públic o al públic que no sigui habitual de l'auditori, però que tingui ganes de coses, no? I estem treballant per fer cosetes a l'estiu, per fer una mica d'espectacles, de música, de teatre, de circ, una mica oferir, sortir dels nostres equipaments.
Clar.
I poder oferir a la... perquè evidentment on és millor és al carrer, no?
No, això està claríssim. Això està claríssim. I a l'estiu ens permet fer-ho, a l'hivern ja no.
Evidentment. I per tant estem treballant en una programació que segurament molt aviat ja tindrem tancada i ja podrem una mica explicar-vos el què, però almenys volia dir-vos-ho, no? De que ara, tant des del teatre com des de festes, com nosaltres amb la música, doncs estem programant i estem, sobretot també, pensant en persones que són de les nostres terres, no?
Sí.
Programades, perquè també és un moment importantíssim en el que hem d'ajudar els nostres artistes d'aquí de la terra.
Que porten 2 mesos i mig... aturats?
Evidentment, sí.
Aturats, eh? Però quan dic aturats vull dir a zero d'ingrés.
Home, ells no d'ingressos estan a zero, però ells no paren,
no.
Perquè, per exemple, la Useta, veus que cada dia fan concerts de 3 hores,
això
connecten...
Aquest matí totalment d'acord, com vull dir para aturats vull dir el compte d'ingressos, perquè evidentment no s'ha fet res que es pugui ingressar, però és veritat, culs inquiets n'hi ha molts, eh?
Sí, i avui que m'ha enviat, no sé si has tingut ocasió de veure, pues els de Lleidar, que han fet també un...
El vídeo aquest dels 6 músics.
Sí.
Ai, dels 9 músics, dels 9 músics. És genial, sí. M'ha encantat. Sí, que l'he vist, sí.
O el del cor de l'auditori, també, no? O sigui, que veus que hi ha il·lusió darrere, hi ha ganes de fer coses per part de tots, no? I jo penso que això és molt estimulant, no? I que ens força una mica a tots a espavilar-nos, a posar-nos les piles i donar sortida a totes aquestes iniciatives.
Doncs ben a la White de les xarxes socials, tant del Teatre de l'Escorxador com de l'Auditori Municipal Enric Granados, de les seves webs i de l'Espai Groc, perquè cada setmana que hi hagi una novetat t'ho explicarem aquí, però avui m'ha alegrat la Puri perquè, clar, ja ens havíem traslladat a que tot s'aplaçava a la tardor, a partir del setembre. Pues escolta, sí. Si resulta que a l'estiu podem gaudir de música en viu, benvinguda sigui.
Sí, música i art escènic.
Molt bé.
O sigui, que farem una mica de tot.
Molt bé.
I també en diferents entorns, o sigui que també estem pensant en barris i a part de l'escenari principal.
Molt bé. Doncs hem parlat amb la Puri Terrado.
Explicar-ho.
Clar que sí, és la directora de l'Auditori Municipal Enric Granados. Puri, escolta, un plaer com sempre tornar-te a escoltar un divendres més. Cuida't força, una abraçada.
Moltes gràcies, adeu.
És una bona notícia, sense cap mena de dubte, eh? Que de cara a l'estiu estiguin treballant, evidentment, ja us avanço, i això ja ho sabeu, que seran implacables amb tot el tema de la seguretat sanitària. Segur, i més si cal. És a dir, si ens diuen 2 metres, et posaran a 2 metres i mig. I per això cap problema. Però que la programació pugui reprendre ara al mes de... O sigui, ara a l'estiu, en lloc d'haver-nos d'esperar a la tardor, és una magnífica notícia. A punt d'arribar a les 2, et diré també que la Seu d'Urgell prepara el seu primer acte cultural presencial amb 250 persones després de 3 mesos de confinament. El concert familiar, la gran festa de la companyia Encara Farem Salat, es durà a terme aquest mateix dissabte, o sigui, demà. El mateix dia que per cert, recorda que obre el Museu de Lleida. He vist ja unes fotografies d'aquí de la Seu, on com han hagut de col·locar doncs les cadires, perquè, bueno, perquè clar, això... o sigui, no és un concert a l'ús, és a dir, és tothom assegut, les cadires separades per nuclis de familiars i separades, bueno, pues, escolta, de moment hi ha aquesta limitació, però es pot fer i es pot seguir gaudint de la música i de les arts escèniques. Tu hem avançat aquí a l'Espai Groc. Nosaltres arribem a les 2. Com sempre, espero que hagis gaudit d'aquests minuts de ràdio. T'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12:20 a les 2 i la setmana vinent hi tornarem. El que has de fer és aprofitar el cap de setmana, però començant per avui, avui divendres, dins de les franges horàries que et toqui, amb la distància de seguretat o social que toqui, i més, si pot ser, amb la mascareta, si surts, i amb aquesta higiene, no tocar-se la cara, evidentment, i després rentar-se molt bé les mans amb aigua i sabó. I si tens una solució de gel hidroalcohòlic, doncs per més seguretat, a més quan tornis a entrar a casa. I ja està, i amb tot això tranquils, que es pot fer molt, molt, però no pequem en aquestes tres normes, eh? Distància, mascareta, higiene. Distància, mascareta, higiene. I si em faig molt pesat, em torno a enviar un missatge com el que m'han enviat abans, eh? 664-526-180. Apa, aprofita el divendres i el cap de setmana, dilluns, hi tornem a partir de les 12:20 amb moltes notícies i històries de casa nostra, de Lleida. I t'ho expliquem, gent de Lleida. Qui si no? Qui si no? Qui t'ho explicarà si no el que passa a casa nostra? Doncs t'ho hem d'explicar nosaltres. Soc el Ricard Álvarez. Una abraçada, salut. Adéu.